Notícies Vespre. Karen Madrid.
Jesús Rodríguez nega haver amenaçat i coaccionat l'alcaldessa Marta Ferrés. Ho ha dit 24 hores després que s'hagi anunciat la seva destitució com a tinent d'alcaldessa i ha assegurat que farà servir tots els mitjans legals per protegir la seva honestedat. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Els grups municipals d'Esquerra, la Crida i Ciutadans, així com Sabadell en Comú Podem, reclamen arribar fins al final per aclarir les suposades irregularitats denunciades per Rodríguez en relació a Esmatxa. Per contra, des de Junts per Sabadell i la regidora no adscrita Marta Morell, s'han alineat amb Marta Ferrés i han denunciat la gravetat de l'actitud del fins ahir tinent d'alcaldessa.
El Taulí necessita almenys una 60 d'infermeres.
La Junta, la direcció d'infermeria Carme Quinyoa, ha assegurat al programa Al Matí que el context del sector fa difícil arribar a la xifra idònia.
Tenim moltes infermeres que s'estan jubilant i això, clar, el sistema no li dona temps en totes les jubilacions que hi ha a suplir...
A donar resposta, no?
A fer aquest relleu generacional, no? I això també ens està dificultant. Però bueno, jo també penso que tampoc a vegades la societat i els estudiants tenen molt clar el que és la professió infermera. La idea que tenen de la professió a vegades no és la que realment és... Sí.
El Taulí manté una convocatòria oberta per captar noves professionals.
La tercera edició del Congrés Internacional Capital PA es farà a Sabadell.
Després de dues edicions a Barcelona, es trasllada a la ciutat per donar a conèixer el sector del pa, la pastisseria i la pizzeria. La cita serà a Fira Sabadell el 6, 7 i 8 de maig.
I en esports, l'Astralpul Natació Sabadell de waterpolo masculí rep a Can Llong el Juc Dubrovnik.
Aquest és l'equip que marca el tall de la Final 8 de la Champions. El partit, que arrencarà d'aquí a mitja hora, arriba després del 14 a 10 de l'anada favorable als croats.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García, a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 hi ha un quilòmetre de retencions a Sant Quirze en sentit Terrassa. A la P7 també un quilòmetre de cues a Sant Cugat en sentit nord també i un quilòmetre més a Barberà, en aquest cas en sentit sud. Ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Diagonal i Sant Gervasi també en els dos sentits.
El temps.
Les temperatures han tornat a pujar. Ara mateix tenim 16 graus, 3 graus més que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Molts núvols, però bàsicament prims. Però no pas amb pluja. I, de fet, la temperatura ha pogut anar pujant i l'ambient a hores d'ara és força agradable, sobretot a les comarques de l'interior. A les de Lleida passem en aquests moments dels 20 graus, sobretot cap al Pla. I també al nord de Lleida, justament cap a l'Alt Pirineu, estan creixent alguns núvols una mica més potents que al llarg de les immediates hores deixaran algun ruixat molt aïllat, molt recòndit, que només afectarà aquesta banda ja gairebé en la frontera amb França. A gran part de Catalunya aquests núvols prims, d'altres una miqueta més gruixuts, aniran apareixent a la costa, sobretot la tarragonina, i aquesta nit amb un cel que estarà força tapat arran de mar, ja diem, especialment a Tarragona. El dimecres, aquests núvols matinals a prop del mar, també amb mala visibilitat i boirines cap a les conques interiors del país, i durant la tarda, més aviat, domini del sol o dels núvols prims. Demà, amb més vent de garbí, que farà pujar la temperatura a Girona. Per tant, demà a la tarda, un ambient molt i molt agradable a tot arreu. Ho anirem seguint aquí a la xarxa.
El tinent d'alcaldessa cessat, Jesús Rodríguez, ha trencat el seu silenci. A través d'un comunicat publicat a Twitter, Rodríguez nega totes les acusacions fetes sobre la seva persona per l'alcaldessa Marta Ferrés i afirma que utilitzarà tots els mitjans legals per protegir, diu, la seva honestedat. En aquest comunicat, Rodríguez carrega amb força contra l'alcaldessa.
Sí, el fins ahir tinent d'alcaldessa, de fet, acusa Ferrés de mentir sobre la seva trobada al despatx d'aquesta, afirmant que en cap moment va mantenir un comportament agressiu. Rodríguez ha anunciat que portarà el cas als seus advocats en un exercici, diu, per recuperar la seva honestedat.
El tinent d'alcaldessa també s'ha referit a les presumptes irregularitats d'Esmatza que va comunicar a l'alcaldessa.
Rodríguez argumenta que durant el cap de setmana passat va passar un estat de la situació a l'alcaldessa dels dos grans temes que treballen a la seva àrea, que serien Saba i Esmatza, amb tot un seguit de recomanacions sobre els temes. En el mateix comunicat, Rodríguez denuncia que aquestes recomanacions, segons ell, no van agradar a l'alcaldessa.
A tot això, silenci institucional avui a la ciutat.
Sí, l'Ajuntament no ha fet cap declaració oficial ni tampoc se l'espera en les pròximes hores. Ràdio Sabadell, però, ha pogut saber que l'alcaldessa ja ha portat tots els correus al jutjat de guàrdia i que serà aquest qui ho traslladarà a la fiscalia si s'escau.
El cessament del tinent d'alcaldessa Jesús Rodríguez per amenaces i coaccions ha aixecat polseguera entre els grups municipals, no ben bé per l'expulsió en si, sinó per les presumptes irregularitats en el contracte amb Esmatza. Esquerra, Crida, Ciutadans i en Comú Podem han demanat al govern explicacions, mentre que Marta Morell i Junts per Sabadell han tancat files amb l'alcaldessa. Repassem què han dit tots plegats i comencem per Esquerra, qui ha denunciat que els fets de les últimes 24 hores recorden el cas Mercuri.
L'alcaldable del partit, Gabriel Fernández, ha explicat que aquest matí han pogut llegir el correu enviat per Jesús Rodríguez, on, segons ha apuntat el Republicà, s'hi podia llegir el següent.
I una qüestió que ell planteja com molt greu en aquest correu, on explica que hi ha un informe que se va encarregar, se va fer un encàrrec d'un informe extern, un informe jurídic, per poder prendre una decisió en relació a unes demandes que feia l'empresa Esmatza, que aquest informe va en una línia i que el govern actual de Marta Ferrés ha pres la decisió contrària a aquest informe.
Fernández també ha lamentat les amenaces i coaccions patides per Ferrés.
Des de la Crida per Sabadell han emplaçat Rodríguez a portar el cas a la justícia si té indicis d'irregularitats.
Nani Valero ha lamentat que la ciutat torni a estar al focus mediàtic per sospites de corrupció i ha instat el PSC a rentar els draps bruts internament.
Demanem que el PSC deixi d'embrutar el nom de la ciutat amb les seves pugnes de poder. Novament ens trobem amb un partit que acostuma a negociar amb les cadiretes i a fer i desfer sense tenir en compte que la ciutat i l'Ajuntament no és seu, sinó de la ciutadania.
Per la seva banda, la regidora Ana Lara ha dit que no posen en dubte les coaccions a l'alcaldessa, tot i que no han condemnat les amenaces de forma explícita.
Ciutadans també reclama que el cas es porti a la justícia.
Joan García, alcaldable de Ciutadans, defensa que si l'Ajuntament no els dona més informació sobre aquest tema, aniran a la fiscalia.
Intentarem tenir resposta de cadascun d'ells i, evidentment, que si fa falta anirem fora de la institució, de les institucions, on calgui. Evidentment, nosaltres sí que si hem d'anar anirem a la fiscalia per saber exactament quines són les connotacions i quines són les realitats d'aquestes denúncies que fa el senyor Jesús Rodríguez en el seu correu.
Per la seva banda, el regidor José Luis Fernández demana també transparència.
Des de Junts per Sabadell, en canvi, tanquen files amb l'alcaldessa.
Sí, el portaveu i alcaldable Lluís Matas ha afirmat que a hores d'ara no hi ha cap prova de que les acusacions de Rodríguez siguin certes.
Primer de tot, manifestar el nostre suport total a l'alcaldessa en quant a les denúncies que ha presentat, que segons l'acusació són uns fets molt greus i intolerables. Tolerància zero contra aquest tipus de comportaments. En quant a les suposades irregularitats apuntades pel senyor Jesús Rodríguez, no ens podem manifestar. Tota vegada no s'ha presentat cap denúncia al respecte ni prova en quant a la relació entre el contracte de l'Ajuntament amb Esmatza.
Qui també ha donat el seu suport a l'alcaldessa ha estat la seva companya de govern, Marta Morell.
La regidora no adscrita i sòcia de govern de l'alcaldessa ha afirmat en un fil a la xarxa social Twitter que els fets que van acabar desembocant en la destitució del regidor Jesús Rodríguez com a tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Seguretat i Civisme són, diu, d'una gravetat extrema.
I en aquestes circumstàncies vull expressar el meu suport a l'alcaldessa Marta Ferrés davant la situació de coacció denunciada i també el compromís de l'àrea de transparència i de bon govern i de la Comissió Ètica de l'Ajuntament de Sabadell en l'avaluació i també en la clarificació dels fets.
Per últim, Sabadell en Comú Podem demana explicacions tant a Ferrés com a Rodríguez.
Sí, Joan Mena, alcaldable del partit, ha lamentat que la ciutat es torni a trobar sota l'ombra, diu, de la corrupció.
Primer, que l'alcaldessa posi a disposició de la ciutat quines són les informacions que ha traslladat a Fiscalia i, per tant, que mostri quines, diguéssim, d'alguna manera, els elements que ha situat a Fiscalia i, segon, el senyor Rodríguez, si té alguns indicis d'irregularitats, com insinua a les seves xarxes socials, doncs que els posi també a disposició de la justícia, no? És evident que un tema tan greu com és aquest s'ha de tractar amb el màxim rigor, amb la màxima transparència, però també amb tota la contundència i la claredat cap al conjunt de la ciutadania.
Mena també ha demanat que, si cal, es porti tot el cas a la Fiscalia.
Tot plegat el mateix dia que l'acusació popular del cas Mercuri demana 8 anys de presó més per a Manuel Bustos, l'exalcalde de Sabadell. Sabadell Lliure de Corrupció ha presentat avui el seu escrit d'acusació de la peça número 31 del cas Mercuri, la que investiga la presumpta contractació irregular de persones afins al PSC, com Marta Soler Costa, Anna Carrasco Serrano i Carmen Sandrós.
La plataforma Sabadell Lliure de Corrupció també s'ha fixat en Paco Bustos, qui era primer secretari de la Federació del Vallès Occidental Sud del PSC en el moment del fets. Per a ell, l'acusació particular demana 5 anys de presó, mentre que per a Francisco Fernández Ortega, militant del PSC i gerent del Consorci de Residus de la Comarca, demanen 12 anys d'inhabilitació. Des de la plataforma també reclamen que l'Audiència Provincial de Barcelona fixi properament l'obertura del judici oral contra els acusats. Recordem que Manuel Bustos es troba a hores d'ara a Lledoners, complint una condemna de 3 anys de presó per tràfic d'influències.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
L'Hospital de Sabadell té 1 miler d'infermeres, però en faltarien almenys una 60 més per cobrir les necessitats estructurals del centre. Així ho ha admès el programa al matí l'adjunta a la direcció infermera Carme Quinyoa, al·legant que la falta de professionals sumada al vertiginós ritme de jubilacions dificulta arribar a la xifra idònia.
Tot i això, el Taulí té oberta de forma contínua una convocatòria per captar infermeres i es detecta un interès per incorporar-se a la plantilla del centre sabadellenc.
Anem tenint persones interessades, precisament aquesta última setmana, déu-n'hi-do el moviment que hi ha hagut de persones que volien venir a treballar al Taulí. Hi ha gent que és de nova incorporació, perquè acaba la carrera fa relativament poc, també ens estan venint infermeres de fora, sí, d'altres comunitats autònomes, i altres infermeres que volen un canvi, i el Taulí els ofereix, els fa una oferta laboral que els interessa i que decideixen apostar per al canvi.
Tot i que la franja de sous del Taulí és molt similar a la de la resta de centres de la sanitat pública, Quinyoa defensa que s'ofereix molta més estabilitat. El primer contracte és de 3 anys i, a posteriori, es pot optar a un contracte indefinit a través d'una convocatòria.
La vacunació dels infants de 0 a 2 anys contra la bronquiolitis podria reduir els ingressos hospitalaris en un 80%. D'aquesta manera es vol evitar el tensament dels centres sanitaris que s'ha viscut aquest hivern.
Així ho ha confirmat el doctor Valentí Pineda, pediatre infectòleg del Taulí i membre del Consell Assessor de Vacunació, en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio.
Primer per les criatures, per descomptat, i realment els estudis sobre aquest tipus monoclonal parlen d'una reducció del 80% d'ingressos hospitalaris i d'ingressos a la UCI, sobretot en els casos més greus, amb el qual baixar un 80% les ingressos per bronquiolitis cada any és una notícia increïble.
La vacuna s'administrarà a tots els infants de 0 a 2 anys.
I avui, 21 de març, es commemora el dia de la síndrome de Down, una alteració genètica que es calcula que afecta 34.000 persones a tot l'estat.
Des d'Andy Down, Olga Pons, psicòloga de l'entitat, ha explicat quin és el principal estigma amb què es troben les persones amb síndrome de Down.
Aquesta mirada, sobretot, no? El fet de pensar amb la discapacitat i no tant amb les capacitats que presenten aquestes persones. Vale? Llavors, si nosaltres posem aquesta mirada en les capacitats, els veiem capaços de treballar en empresa ordinària, els veiem capaços de ser autònoms, de portar una vida independent, fora de la llar familiar, d'estar en escoles ordinàries.
Des d'aquesta entitat reivindica la necessitat de seguir celebrant aquesta jornada per normalitzar aquesta síndrome.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Sabadell serà la capital del pa. El 6, 7 i 8 de maig se celebrarà Fira Sabadell Capital Pa. Es tracta de la tercera edició del Congrés Internacional dedicat al món del pa, la pastisseria i la pizzeria.
I aquesta cita bianual que abans es feia a l'estació del nord de Barcelona ha vingut per créixer i quedar-se, passant de 650 metres quadrats a 2.000. Montse González, tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, s'ha mostrat satisfet amb la iniciativa.
Quan van contactar amb nosaltres a través d'una persona d'aquí de Sabadell, d'un forn que va assistir al vostre congrés, que li va agradar molt i que va pensar que era un congrés molt interessant, i a més és un congrés nacional i internacional, doncs va pensar que era una bona idea portar-lo aquí a Sabadell. A nosaltres ens va encantar la idea.
S'adreça als flequers professionals que hi accediran de manera gratuïta. Se n'esperen 3 milers. Organitzat per Panàtic, s'hi muntaran 6 obradors, el doble del que era habitual, i cada dues hores hi treballarà una celebritat diferent del sector, ho explica el seu director, Albert Kraus.
Hem dividit els obradors, amb més o menys cada dues hores hi haurà un col·laborador treballant fent aquestes demostracions, amb la qual vol dir que al voltant de 60-70 mestres participaran, amb el qual és un gran repte que ens hem marcat i pensem que el públic assistent ens ho agrairà.
Es donarà la producció d'aquests dies a entitats socials, com ara Creu Roja de Sabadell.
Oberta la convocatòria per dotar de contingut la capital de la cultura catalana el 2024. La convocatòria, oberta fins al 30 d'abril, va adreçada a entitats, empreses i sabadellencs a títol individual que vulguin impulsar algun projecte cultural de qualsevol àmbit.
El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, confia que la resposta a aquesta crida serà positiva, també a llarg termini, per als agents del sector.
Que hi ha tot el sector representat, segur, que això farà que fem un pas endavant en tots els sectors culturals i que aquells que estan potser menys desenvolupats doncs, trobaran clar una via de sortida i pot ser un punt d'origen perquè doncs, sectors que estiguin ara mateix amb més necessitats doncs, trobin la forma de reactivar-se. No? I això és el que també una mica pretén la Capital de la Cultura Catalana, donar-li una mica més de moviment a tots els sectors culturals perquè n'hi ha alguns que estan molt, molt, molt situats i que estan ja de forma, diguéssim, molt, molt consolidats, però hi ha altres sectors que realment necessiten un cop de mà i una palanca de sortida.
Els projectes que ja no capiguen al programa de la capital catalana però compleixin amb uns criteris de qualitat es desaran en una borsa d'iniciatives. L'objectiu és desenvolupar-les més endavant.
No deixem la cultura perquè aquest dissabte a les 9 del vespre la sabadellenca Venus presenta a la Cava Orpí el seu últim treball, Boca Terrossa. I que tant de bo se t'emporti el diable. Diable és l'últim dels 10 temes que conté i compta amb la col·laboració dels Flashy Ice Cream.
També són a l'àlbum Meritxell Neddermann i Ferran Palau. Es va gestar mentre es promocionava l'EP anterior, El Naixement. La Venus assegura que sol la tria resultant després de descartar-ne més de la meitat.
N'hi havia 20 i pico de maquetes en total. I clar, de 20 i pico quedar-nos amb 10 ha sigut una feina, una mica de selecció, a vegades natural i a vegades com... Bueno, sí, ha sigut bastant natural, en veritat, de dir, va, aquestes tal, aquestes no les imaginem així, aquestes no sé quantos, però m'ha costat molt, és a dir, desprendre'm de 10 cançons ha sigut com, uau.
Com es pot imaginar, això vol dir molta feina feta i molta feina per fer encara, abans pel disc, ara pel directe.
Bueno, hi ha molta feina en tots els processos, penso. O sigui, no només ara en viu, sinó que... o sigui, en part, tota la mare de cara que faig és perquè no parem d'assajar. Bueno, vam fer un estatge de 12 hores sense sortir i veure la llum del dia i encara estic arrossegant seqüeles d'això.
Boca Terrossa té versos actuals i de cançons que us sonaran de les xarxes socials, però no hi falten referents clàssics catalans, com ara Maria Mercè Marçal, Mercè Rodoreda o Sentències del vent, de Raimon. Tem el ball, però tothom porta careta, intenten arribar a la meta arrossegant una maleta.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Primera sessió al Congrés avui del debat de la moció de censura presentada per Vox contra el govern de Pedro Sánchez. El partit d'ultradreta ha presentat l'exdirigent del Partit Comunista Espanyol, Ramon Tamames, com a candidat.
La moció que es votarà dimecres només compta a priori amb els vots favorables de Vox, amb la qual cosa no tindrà implicacions institucionals. El politòleg Mario Ríos la considera un error, com ha apuntat en declaracions al Cafè.
Vox demostra que no té capacitat de trobar un candidat mínimament competent i mínimament... com et diria, amb capacitat d'aglutinar cert suport social, no? Trobar una persona que té, que deies abans que era candidat al Partit Comunista, excandidat i diputat del Partit Comunista d'Espanya, és veritat, però és que abans, va passar per la CD, per la CDS, li va donar el govern de l'Ajuntament de Madrid a la dreta, vull dir, és un personatge com a mínim erràtic.
Ríos assegura que la moció només aconseguirà enfortir la desconnexió dels ciutadans de la política en un moment en què ja genera un fort rebuig.
L'advocacia de l'Estat demana 3 anys i mig de presó i 7 d'inhabilitació per Josep Maria Jové per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.
Per contra, no ha fet cap acusació contra Lluís Salvadó. Pel que fa a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, reclama un any d'inhabilitació. La fiscalia, en canvi, demana 7 anys de presó per a Jové i 32 anys d'inhabilitació i 6 anys i 3 mesos de presó i 27 anys i 3 mesos d'inhabilitació per a Salvadó. Les dues parts sí que coincideixen en l'acusació de Garriga.
I Facu ha criticat la proposta de reforma del mercat elèctric que va presentar la Comissió Europea.
En un comunicat, l'Associació de Consumidors lamenta que sosté el model especulador que beneficia les elèctriques i perjudica els consumidors. Així mateix, remarca que els preus es deixen en mans de les empreses perquè el text plantejat no estableix cap mecanisme perquè els governs puguin topar els preus de comercialització.
Esports.
D'aquí a uns minuts s'obre la desena jornada de la Champions masculina de waterpolo amb l'Astralpool Juk Dubrovnik. El Natació Sabadell ja fa ja molt allunyat del quart i últim lloc que dona dret a jugar a la Final Eight, rep precisament el rival que marca el tall. Marxem cap a Can Llong. Pau Ituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs efectivament, 10 punts són els que separen l'Astralpool QE d'aquest grup B davant del Juk Dubrovnik, volíem dir que és el quart classificat. Per tant, oportunitat, segurament l'última per l'Astralpool per intentar esgotar aquestes opcions minces d'accedir a la final a 8. Serà el primer dels 3 partits que jugui l'Astralpool Natació com a local a la màxima competició europea, de jugar 3 partits consecutius. Després li quedaran 2 desplaçaments, però com bé dèiem, aquest primer partit és contra el Juk Dubrovnik, un rival al qual el partit de la primera volta el va guanyar 14-10 a terres croates, un precedent que té ben fresc el tècnic Quim Colet.
Primer, amb moltes ganes, la veritat, perquè crec sincerament que amb el partit contra el Juk a Dubrovnik, doncs és el pitjor partit que hem fet en diferència de Champions, pels motius que sigui, i aleshores doncs amb moltes ganes de competir realment bé amb el Juk.
Doncs preparats ara mateix els dos equips perquè en uns minuts, en uns instants, comenci aquesta presentació del partit de la desena jornada de la fase de grups de la Champions masculina entre l'Astralpool i el Juk Dubrovnik, que no es juga a la piscina de 33 metres, a la Finet Work Aquàtic, sinó a la de 50, al mateix escenari on d'aquí a 10 dies tindrà lloc la Final Four de la Champions femenina.
Gràcies, Pau, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
El Sabadell recupera demà els 43 minuts pendents contra la UD Logroñés. El duel es reprendrà amb l'1-0 favorable al conjunt arlequinat després del gol des de mig camp de Cristian Herrera abans de la suspensió. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. 3 punts momentanis que en cas de mantenir-los dispararien el Sabadell a 5 punts del descens. Tot i això, el tècnic Miquillador assegura que no poden sortir a especular.
Ens traguiria sortir a defensar, això seria el pitjor de tot. És el pitjor que pots fer en aquest partit. Si surts a defensar i les coses no et van bé, la frustració serà molt més gran. Has de sortir a atacar. Atacar, has de sortir a buscar la porteria rival i has de sortir a marcar. És un tema estrictament de feeling i sensacions, no? És a dir, el jugador ja sap que queden 45 minuts, ja sap que va 1-0, però no pot cedir el pes del partit i la iniciativa al rival.
Si pel Sabadell és una cita important, pels logroñesos podria ser l'últim tren per aferrar-se a la salvació. Amb només una victòria en els últims 18 partits, els de Sergio Rodríguez estan a 6 punts de sortir del perill, però el tècnic demana mantenir la calma.
Yo creo que ya todas, como hemos dicho, ¿no? Todos los partidos son cruciales para nosotros. Pero bueno, tampoco podemos enfrentar el partido como claro, que es el último, porque si no seguramente tomaremos malas decisiones. Todos sabemos, como comentamos el otro día, la situación en la que estamos, que es una situación límite y bueno, hay que preparar cada día y cada partido de la mejor manera posible para competir, como hicimos el otro día. La pena que no pudimos sacarle rédito.
Bones notícies pel que fa als lesionats al Sabadell, ja que Àlex Sala té opcions d'entrar a la convocatòria i a Tumani i el Timira haurien de reaparèixer. En canvi, seran baixa per lesió Sergi García i Jaume Pinyol, per sanció Alberto i per estar amb la seva selecció Joanet. Demà a les 7 es reprendrà el partit amb un servei de banda favorable al Sabadell en camp propi, en directe a Ràdio Sabadell des de mitja hora abans.
Més futbol, Guillem Llorenç, bona tarda. A la divisió d'honor juvenil, el centre d'esport Sabadell A va caure davant l'Espanyol A per 2-1 a la ciutat esportiva de Nijarque. Els Dedo San José continuen amb una mala ratxa que a poc els apropa a les zones de descens.
Els arlequinats només han guanyat un dels últims 8 partits i això ha provocat que la distància amb el descens es retalli en 7 punts. El golejador Manu Ábalos lamenta la poca competitivitat de l'equip en determinats moments del partit.
Tampoco habían tenido tantas ocasiones como para remontarnos, ¿no? Creo que a la segunda parte salimos, pues, a vernos las venir un poco y jugando atrás, cuando pienso que teníamos que haber jugado un poco más directo.
La setmana que ve, la màxima categoria del futbol formatiu descansarà per l'aturada de seleccions. A la tornada, el Sabadell s'enfrontarà amb el Cornellà.
Un grau per sota a la Lliga Nacional, els dos equips sabadellencs van emportar-se la victòria i segueixen mirant cap endavant a la classificació.
El Sabadell B va superar el Cornellà B per un ajustat 2-1. Un error defensiu al minut 5 va provocar el gol en contra que els de Conrad García van saber esmenar al cap de pocs minuts. Ja a les acaballes del partit va arribar el 2-1 final. El tècnic Conrad García valora la gran primera part del seu equip.
Ens hem refet ràpid i la tònica de la primera part és boníssima. Jo crec que és la millor part que hem fet en tota la temporada.
El Mercantil, per la seva part, tot i la victòria per 0-2 al Figueres, continua fora de les places d'ascens, ja que els juvenils A del Gimnàstic de Manresa i del Gavà també van guanyar els seus partits. Marcos Ibáñez, autor del primer gol, explica les complicacions que van tenir.
El campo de Figueras es un campo complicado, nos costó empezar ya que las dimensiones del campo son más grandes de lo normal. Sí que es verdad que a partir del minuto 20 el equipo fue mejor y tuvimos una red donde pudimos meter algún gol, pero bueno, salimos enchufados segunda parte y mira, nos encontramos con ese gol.
El Sabadell B es desplaçarà aquest cap de setmana al Narcís Sala, a Sant Andreu, mentre que el Mercantil rebrà el Joan Murtró, el juvenil B de l'Adam.
En futbol sala, l'Escola Pia ha aconseguit posar-se a només 2 punts de la permanència. Els escolapis van superar un candidat a l'ascens, com és el Gasifret Eivissa, 5-2.
Amb 12 punts sumats dels últims 15, després que el seu equip signés una gran actuació, el tècnic Pedro Donoso està esperançat.
Yo creo que llevamos trabajando muy duro desde final de año, con el equipo ahora sí que está completo, llevamos ya 2 meses, bueno, y al final se ven los resultados, ¿no? Es una pena la primera vuelta, pero bueno, nosotros estamos ilusionados de que la Pia tiene que estar en esta categoría y lo vamos a dejar todo en el campo y los entrenos y en todos sitios.
La segona B està en un mocador i el Natació Sabadell encara no sap si lluitarà pel play-off o pel descens. A 5 punts dels a dalt estan els nedadors després de la victòria 4-6 a Picassent, però tot i ser 5ens, el descens és a tot just 6 punts. Adrià Térmens va ser l'autor de 2 gols a Terres Valencianes.
Tu pots decidir què vols estar a dalt, però si aquesta setmana perds i certs equips guanyen, doncs de cop estàs a baix i estàs lluitant pel descens, o sigui, és complicat mentalitzar-te del que volem fer.
Contra el Picassent, el partit es va decidir en uns últims 6 minuts esbojarrats, en què es va passar del 2-1 al 4-6 definitiu. Houston, Houston, no hi ha ni un problema,
els propulsors a foc i un pari a la cabina. Sintonia oficial de la Volta a Catalunya, David de la Cruz ha perdut més de 6 minuts a l'ascensió a Vallter, una segona etapa en què l'italià Giulio Ciccone s'ha imposat per davant de Roglic i Evenepoel.
La victòria ha estat cosa de 3 i el més fort ha estat el del Trek Segafredo. Entre l'estrena d'ahir i la jornada d'avui, De la Cruz ja deia que s'acumularia molta fatiga i el sabadellenc espera tenir protagonisme en els pròxims dies.
La Volta a Catalunya, per la meva experiència, és una de les voltes d'una setmana més dures que hi ha, perquè és una volta que no acostuma a tenir contrarrellotge, per tant són set etapes molt, acostumen a ser llargues, molt dures, i s'acumula molta fatiga. El dia d'ahir també va ser un dia molt dur perquè era una etapa molt complicada, o sigui, són carreteres que quan un va sol sembla que són fàcils, però en el pilot doncs són molt complicades perquè sempre el grup va molt estirat i per tant doncs hi ha molta tensió. Per tant, doncs, l'etapa de demà es notarà que també són 4.000 metres de nivell i això es notarà molt també de cara a l'etapa de Sabadell.
Roglic és encara el líder de la general. Dijous serà l'etapa en final a Sabadell, però abans, demà tercer dia de competició amb sortida a Olost i arribada de nou en pujada a la Molina, després de 180 quilòmetres.
Mig minut per 8:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 21 de març, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.